El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Mireia Vehí, que era diputada de la CUP i que ara formarà part del nou secretariat nacional de la CUP, que es va presentar ahir. Bon dia.
Bon dia.
Mireia, finalment aquest secretariat nacional que ara s'ocuparà de la nova etapa política està format per, podríem dir, per moltes visions que integren moltes maneres de veure el país, no? En realitat, vull dir, heu aconseguit una certa simbiosi, no? No sé com dir-la.
Sí, com la CUP, no? Diversa, amb gent de trajectòries polítiques diferents, amb mirades diferents. Jo crec que això és potentíssim.
Perquè la gent es faci el càrrec, perquè sempre que parlem de la CUP parlem de les dues ànimes de la CUP, de les dues tendències. Una era una candidatura que era propera endavant, que ha obtingut 6 llocs en el secretariat nacional, una altra propera a Poble Lliure, que així en diuem, perquè vosaltres, els qui no sou cupòlegs, us feu el càrrec, que té 5 llocs al secretariat nacional i 4 d'individuals, entre les quals, per exemple, Mireia Boia, que es presentava per Lliure, o en Lluc Salellas. Ahir us vau presentar al Cuber, a l'Alt Camp, la presentació oficial d'aquest secretariat nacional. Què defenseu?
Deixa'm primer desmentir-te el tema dels blocs. Em toca, jo crec.
Són dues llistes, no?
És d'obligació. Hi havia dos projectes polítics. Jo crec que amb una organització com la CUP, no? Revolucionària, anticapitalista i diversa, que hi hagi dues propostes de secretariat nacional no només és una cosa normal, sinó que és desitjable. De fet, una de les coses que nosaltres destacàvem tota l'estona és que amb la que està caient, que hi hagi més de 30 persones a la CUP disposades a assumir l'espai del secretariat nacional, diu molt de la nostra militància, no? Per nosaltres és un honor.
Tota la gent que us dediqueu a la política, al servei públic en aquests moments, pensin el que pensin, realment és de destacar. És igual que siguin d'extrema esquerra o de dretes, perquè no és una època, diguéssim, molt galdosa per ser, no, per participar en la política, per
no
resumir-ho.
És complex.
Però deies, deixa'm desmentir-te, senzillament són dos projectes diferents que es troben al secretariat nacional, això no és negatiu, no?
No, però no són dos projectes diferents que s'adscriguin en aquesta lògica de blocs, que moltes vegades se li dona més importància des de fora que des de dins, diguéssim.
Ja.
Són dos projectes diferents. També t'haig de dir que moltíssimes coses coincideixen perquè hi ha una lectura compartida, no? Perquè nosaltres a la darrera Assemblea Nacional es va aprovar una ponència política i aquesta és la clau, no?, de la lectura del moment, i que per tant són dos projectes diferents que no són tan diferents, però que sí que plantegen, sobretot en termes organitzatius, plantejaven algunes coses diferents. En tot cas, hi ha l'equip format. Avui es constitueix el secretariat nacional, aquesta tarda, i jo estic convençudíssima que totes les persones que n'informem part donarem el millor que tenim per poder estar a l'alçada de la nostra militància.
Realment és oportú el que ha passat amb el secretariat nacional de la CUP, perquè, sense que vosaltres ho calculéssiu, s'ha anat dilatant el procés negociador per poder formar govern, s'ha anat dilatant, i quan us arribi, com a mínim ja teniu el secretariat nacional per tenir un Consell Polític renovat, no? Aquesta és la cosa.
Sí, ja en teníem, de secretariat nacional, i deixa'm també des d'aquí enviar una abraçada a la gent que s'ha menjat l'últim cicle polític al secretariat nacional, que ha sigut duríssim, no? Ja en teníem. El que sí que és cert és que el cicle polític ha canviat, no? Que era una anàlisi que jo crec que es feia ja en aquesta Assemblea Nacional i que molta gent fa, i per tant, a canvi de cicle polític, canvi d'equip del secretariat nacional. Això és positiu.
Continueu donant suport, suposo que ho vau parlar, a la investidura de Carles Puigdemont com a únic candidat al qual dona suport la CUP, o en quina fase esteu?
Estem en aquesta fase. Nosaltres estem en la fase de donar suport a Carles Puigdemont perquè és el que hi ha sobre la taula i perquè està plantejant un embat amb l'Estat. És a dir, no, és públic i notori que des de l'esquerra independentista la lògica del conflicte amb l'Estat és una dels motors que està movent l'estratègia política ara mateix. I nosaltres del que volem parlar és de república i de legitimitat republicana, no? Carles Puigdemont ara mateix és qui està personificant jo i, per tant, nosaltres tot el nostre suport.
L'última vegada que vam tenir aquí Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, amb en Carles Riera, que estava assegut aquí a la meva dreta, hi havia... Sí, sense que serveixi, de... però estava a la dreta. Hi havia també en Francesc Dalmases i Ernest Maragall. És l'última vegada que van estar junts les tres formacions polítiques perquè no heu participat en cap altra reunió a tres bandes per poder arribar a aquest acord, no?
No, de fet, una de les coses que nosaltres també vam sortir del Cuber dient, no? Que era el nostre espai del Consell Polític, era que demanem, no?, transparència a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que expliquin al país quins són les negociacions, en quin estat estan, que nosaltres no en tenim constància, però no per la CUP, és a dir, no des d'una lògica de mirar-nos al melic i de dir l'esquerra independentista vol saber, no, que expliquin al país què està passant, perquè...
Doncs és molt fàcil, que no s'estan posant d'acord sobre si serà pràctic, eficient, tenir una investidura d'un president en plenes funcions executives fora del territori per poder aixecar el 155 i per poder fer república, que és el que vosaltres defenseu. Amb això no s'estan posant d'acord.
Correcte, però nosaltres...
I sembla bastant obvi, de portes en fora.
Sí, el que passa que una de les coses que jo crec que podem treure del cicle polític passat és que la política de despatxos no funciona o no li està anant bé, diguéssim, no li ha anat bé al país i al procés polític que s'està vivint, no? I que la gent és prou madura i prou potent i té prou bagatge polític, perquè si alguna cosa ha donat aquest cicle polític és la politització col·lectiva, com per assumir totes les complexitats que ens brinda, no, aquesta situació.
Si tu creus que la gent que ens està sentint té prou corda perquè li digueu que les decisions polítiques que heu pres impliquen que no s'aixecarà el 155 i que, per tant, a la casella de l'escola apareixerà doncs la possibilitat de que el castellà sigui també llengua vehicular en el cas de la immersió lingüística o en el cas d'altres?
És a dir, jo el que penso, o des de la candidatura d'Unitat Popular, el que plantegem és que la transparència i la veritat com a, diguéssim, característica revolucionària, no?, és positiu pel cicle polític que estem vivint, que la gent ha estat a l'alçada de les circumstàncies i que, per tant, es pot explicar. De fet, com més expliquem i més complexitzem el que està passant, més solucions o més formes sortiran.
I vosaltres esteu sent prou transparents, realment?
Nosaltres ho intentem. Nosaltres ho intentem amb el que fa a la nostra, diguéssim, a la capacitat que tenim nosaltres, no?, d'explicar i de saber. Nosaltres ho intentem. El que passa que tenim la sensació que no tothom està sent igual de transparent.
Clar, passa una cosa, que vosaltres teniu 4 diputats, que són menys dels 10 que teníeu en la legislatura anterior, però que continuen sent necessaris si Esquerra i Junts per Catalunya pretenen tirar endavant el projecte independentista. I, en canvi, vosaltres esteu esperant que us ofereixin la decisió final i ja decidireu si li doneu suport o no. És una mica còmoda aquesta posició, no?
És còmoda o és proporcional a la representativitat, no?
De fet, però si ho voleu determinar, participeu, i no?
Nosaltres ja hi participem. És a dir, nosaltres hem dit des del primer moment que no ens oposarem a cap investidura, no ens oposarem a fer república, diguéssim. Uh-huh. El que passa que nosaltres, amb la representativitat que tenim al Parlament, diguéssim que tampoc ens posarem d'una manera de condicionar-ho tot. Ara bé, nosaltres hem participat, de fet, hem estat treballant perquè hi hagi, és a dir, per construir un acord a tres, hem estat treballant perquè, per exemple, d'aquest procés de negociació en surtin coses com el fomentar l'escola pública, no? Fa una setmana es va sortir a la llum que nosaltres havíem aconseguit, i dic aconseguit perquè va ser iniciativa de la CUP Crida Constituent, tot el tema de que no es destinessin més diners a les escoles concertades.
Doncs
i
mira,
més...
el 155 en mans del govern espanyol fa que això... No s'implementi, diguéssim, al contrari, que renovin els concerts.
Correcte, ho sabem.
I per tant, com menys temps passeu sense govern, tot allò que acordeu en aquestes taules no serveix de res, perquè el govern espanyol continua governant Catalunya, no?
Sí, no...
És així,
és a dir, mentre no hi hagi govern a Catalunya, el 155 continua vigent. Ara bé, qui ens diu que quan hi hagi govern a Catalunya, el 155 no continuarà vigent? És a dir, qui ens diu que aquest aixecament del 155 serà tal i com es predica? I, de fet, qui ens diu que l'altre 155 encobert, i perdoneu per dir-ho així de manera simple, que és el control de l'economia i de les finances de la Generalitat, s'aixecarà, perquè això era previ a l'aplicació del 155. Per tant, que necessitem un govern el més aviat possible, és cert. Que la CUP tractarà, és a dir, que la CUP no serà un pal a la roda perquè hi hagi un govern republicà, també és cert. També s'ha de dir que nosaltres el que no farem és donar suport a un govern que vagi a gestionar més autonomisme. Per què? Doncs per aquesta mateixa lògica, perquè la capacitat de governar-nos només vindrà des d'una dinàmica de sobirania.
Però quan dieu això, tothom es deu preguntar, què deuen voler dir quan diuen que no un govern que no gestioni l'autonomisme si no tenim república? És a dir, què deuen voler dir quan diuen que l'autonomia no? Que és que governaria una altra cosa el president Puigdemont que no una autonomia?
És molt senzill. Quan nosaltres diem... que el govern estigui... o no donarem suport a un govern en clau autonòmica. Nosaltres el que estem dient és que la situació política i econòmica del país, o d'aquesta part del país, que les relacions... És a dir, que el control que té l'Estat espanyol ara mateix sobre la Generalitat i sobre la capacitat de fer política d'aquesta Generalitat i del Parlament de Catalunya no permet ni a la Generalitat ni al Parlament de Catalunya fer política per la ciutadania de Catalunya i, per tant, en detriment, no permet que sigui la ciutadania de Catalunya qui decideixi quines polítiques fan. Per exemple... totes les lleis que ha tombat el Tribunal Constitucional a la darrera legislatura, que són moltíssimes. I no, moltes vegades se'ns diu que a la darrera legislatura només vam fer política en clau nacional. No és cert. Per exemple, es van tombar lleis vinculades a la pobresa energètica, a la garantia de l'habitatge, a la igualtat entre homes i dones, etc, etc, etc. Quan nosaltres diem no volem fer més autonomisme, el que estem dient és el que nosaltres volem és que governin els ciutadans de Catalunya i el que nosaltres volem és que la gent que està al govern i que està al Parlament de Catalunya tingui la capacitat, tingui la sobirania, per tant, de decidir quin tipus de polítiques fer. Per això nosaltres fem aquest discurs de no volem més autonomisme, perquè més autonomisme és, de facto, que governi Madrid.
Esteu sentint a Mireia Vehí, actualment responsable, entre molts d'altres, del nou secretariat nacional de la CUP, que va ser, com sabeu, diputada. Li estem fent algunes preguntes que ara s'incorporarà a la tertúlia sobre quin és el punt de vista de la CUP en aquest escenari. I, finalment, Mireia, és diferent que implementi el govern republicà Carles Puigdemont a que ho faci el Sertadi o Jordi Turull o qualsevol dels noms que ja han sorgit?
O sigui, per nosaltres la pregunta no va al voltant d'una persona, sinó va al voltant d'un projecte polític.
Ja, però no? Estem tot el dia pensant en com s'investeix Puigdemont a distància, no a distància, simbòlicament, no simbòlicament, efectivament, no efectivament. És a dir, no es parla, ningú diu el problema és la Conselleria d'Exteriors o el programa de salut o el programa amb els refugiats que acabem de veure en l'anàlisi que dona unes xifres horroroses. No esteu parlant d'això?
Bueno, hòstia, perdó per l'expressió. Nosaltres hem parlat de moltíssimes coses, yeah. No? Tant a la campanya electoral com ara. Vull dir, no estem parlant d'això. Sí, hem parlat de fer república precisament per poder parlar de moltes altres coses. Llavors, Puigdemont és el candidat que hi ha sobre la taula. Nosaltres estem, diguéssim, per tirar endavant aquesta investidura. Si hi ha alguna altra opció, doncs nosaltres el que farem és el de sempre, sotmetre-ho a la nostra militància i a partir d'aquí continuar caminant.
Mireia Vehí, Mireia Boy avant al Suprem, Anna Gabriel és a Suïssa preparant la defensa amb Oliver Peter, vindrà dimecres davant del Suprem com Marta Rovira, que ara ja ha entrat al Tribunal Suprem a declarar davant de Pablo Llarena i ho farà després Marta Pascal.
Primer deixa'm enviar una abraçada a la Marta Rovira i a la Marta Pascal. Molta força. A Madrid no li agrada a ningú. Nosaltres la setmana passada vam tenir el primer episodi i la veritat és que el cor encongit, no? Quan hi va la teva gent és una sensació horrorosa. Nosaltres els propers dies, és a dir, vull dir demà i demà passat, correcte, desvetllarem l'estratègia, no? El que està clar és... que per nosaltres la dimensió internacional és una dimensió fonamental en aquesta estratègia política. Jo crec que és una dimensió que ja fa temps que juga, no? Perquè quan, des que hi ha el president Puigdemont a l'exili, diguéssim que tota la dimensió internacional ha entrat a jugar. I és important que entri la dimensió internacional perquè és la capacitat que tenim de fer de mirall, no?, a Europa i al món de la manca de garanties democràtiques de l'estat espanyol. Això per una banda. I per altra banda, un altre dels pilars fonamentals de l'estratègia jurídica de la nostra gent, no? Tant de la Mireia com de l'Anna, és entendre el dret com una eina contrahegemònica, no? Nosaltres ens adscrivim, diguéssim, a la tradició política del constitucionalisme democràtic, de la tradició del dret, dels drets humans, i per tant, diguéssim, fer servir el dret com una eina al servei dels drets civils i polítics que estan tan en detriment darrerament a l'estat espanyol.
Resumint, que no vindrà.
No he dit això. Resumint, que demà ho explicarem.
Demà ho sabrem. Sergi Sabrià deia això ara des de davant del Tribunal Suprem quan entrava Marta Rovira a declarar davant de Pablo Llarena. Recordem que Marta Pascal ho fa a les 11.
Pensen que a través dels tribunals poden acabar amb el que és un moviment democràtic, però també han de saber que darrere de cada un de nosaltres n'hi ha molts més, que cap de nosaltres és imprescindible i que, per tant, continuarem, passi el que passi.
Doncs amb aquest entorn, i després de sentir aquestes paraules de Mireia Boya, ara incorporem a la tertúlia, amb ella també, Montserrat Nebrera, José Domingo, Gemma Obasar i Joan Beculla.
El matí de Catalunya Ràdio.